Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Otro mundo es posible. Obrius fronteres.
Creieu que un altre món és possible o que es tracta d'una quimera? Diuen que el món es divideix entre els que persegueixen els seus somnis i els que no. I al matí estem convençuts que cal somiar desperts per transformar la nostra societat, que potser nosaltres no ho veurem, però que els nostres fills o nets podran viure en un món més just, més equitatiu i més solidari. No pretenem aportar solucions màgiques que no existeixen, sinó demostrar que cal treballar-hi molt, posar-hi molt de coratge, fer mans i mànigues per aconseguir-ho. De fet, aquesta és la filosofia de moltes entitats a casa nostra i algunes formen part de la plataforma Valuam, que des de fa 18 anys lluita amb esperit col·laboratiu i també transformador. Així que molt atents perquè cada setmana, tots els dimecres, a partir de les 12 del matí, ens visitaran representants d'aquestes entitats, de l'entitat de Valua, per abordar una temàtica molt concreta. I avui, que estrenem i que comencem el nou curs escolar, volíem parlar d'educació. Perquè si parlem de canviar el món, probablement també ens hem de replantejar l'escola i per això volem descobrir altres maneres d'ensenyar, d'alimentar l'esperit crític, la curiositat innata i els valors dels nostres adolescents i joves. I per això avui ens acompanyen en Ricard Gómez, que és que és el president de la Fundació Maïn i que té doncs els seus orígens l'any 1985 al barri de Torre-romeu de Sabadell i doncs que treballa per acompanyar els joves i els adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat social i personal. Bon dia, Ricard.
Bon dia.
A veure, explica'ns com encareu una mica doncs aquest nou curs.
Bé, tal com deies, no, al principi, ens hem d'enfocar en l'educació, no? Per nosaltres, per la Fundació Maïn, és l'objectiu principal, l'educació, perquè és el fet d'apoderar les persones perquè cadascú, de manera individual, pugui després en sortir-se'n, no? Educar és l'eina, educar i tenir educació és l'eina que després et farà treballar, et farà tirar endavant i et farà poder fer moltes coses. Per tant, nosaltres centrem, no, en un dels nostres projectes, que són les UEC, mal que és, bueno, si vols et faig 5 cèntims, no, així ràpid. Les UEC són les unitats d'escolarització compartida. És un recurs que funciona a Sabadell des de fa molt temps i que realment va començar aquest projecte aquí a la ciutat de Sabadell. És un recurs que és per joves que han sortit disparats, per dir-ho d'alguna manera, del sistema educatiu, tal i com tothom el veu, no? Dels instituts, perquè s'han travessat pel seu camí alguns factors que no han permès que puguin estar en un nivell com tothom entén que pot ser normal. D'aquesta manera, el que necessiten aquests joves, doncs, donat cert fracàs escolar, el que necessiten és un recolzament, un acompanyament, una figura que els hi pugui no dir com s'han de fer les coses, sinó que com a mínim els hi mostri diferents camins, no? I entre ells està el camí d'aprendre. Aprendre, perquè realment, no? I tal com diuen, no? És una de les competències bàsiques que hem d'assolir totes les persones, no? És aprendre, justament. Perquè en aquest fet, doncs, han perdut potser aquesta visió de la necessitat de l'aprenentatge. Aprenentatge continu, aprenentatge al llarg de tota la vida, però que s'ha d'intensificar d'una manera molt important justament a l'adolescència. Jo estic parlant, no, d'un projecte en el que participen joves de 14, 15, 16 anys, 17, alguns d'ells, perquè necessiten treure's el graduat. Perquè si ho mirem d'alguna manera, és la primera fita que posem amb els infants, amb els joves, no? Ho tenim com una visió que has de treure el graduat com primer objectiu necessari dins de l'educació, quan moltes vegades no hauria de ser així. Has d'aprendre, no has de treure un títol, no? I justament per això la UEC el que pretén és acompanyar aquests joves perquè entenguin que treure el graduat és part d'allò que volen aconseguir, però que el que volen aconseguir potser no s'acabarà mai, no? I aniran sumant factors i aniran sumant fets que realment els hi donarà doncs, la felicitat, una situació de vida autònoma, una situació de vida en societat, de poder estar de manera comunitària, no?, dins del seu territori, i que això, a més, els hi sigui un fet que pugui anar sumant.
I quins són els problemes que trobeu amb aquests joves, no?, que queden una mica, doncs, podríem dir, exclosos, no?, del sistema educatiu?
Els problemes més grans és que actualment sí que hi ha molts nivells de contenció dins dels instituts, molts nivells d'ajuda, però ens trobem en una situació en la que el desfasament, no?, el trencament és tan gran entre la situació que es troben i la situació que se'ls hi demana, que és més fàcil deixar-ho córrer que no pas apostar per continuar lluitant, no? Llavors, aquest és un dels primers de la pega més gran que podem tenir. Necessitem persones que els hi pugui dir que realment t'has d'esforçar perquè l'esforç et donarà, doncs et donarà el fruit, no? Necessitem persones, o tenim persones, no? Realment tenim equips molt, molt potents i molt bons de professionals que, mitjançant l'acompanyament d'aquests joves, aconsegueixen que tornin a veure aquesta necessitat, no? Que tornin, perquè si no realment, doncs, bueno, es cronifiquen situacions, i és el que mal anomenat nini, doncs podem trobar després en situacions més endavant, no? Una cronificació d'un jove que té 14 anys d'estar a casa o de no voler aprendre o de simplement no veure oportunitats, doncs això és una dificultat, no? Per tant, a mi m'agradaria dir que les UECs són generadores d'oportunitats. No fan un treball específic, sinó que el que volen generar és que aquests joves tinguin oportunitats per tirar endavant, i entre elles el primer fet serà treure el graduat, que evidentment els hi donarà un plus de motivació per poder afrontar després altres formacions, no? Així mateix també ens estem enfrontant a altres problemàtiques, no? A temes de trastorns mentals, no? Que en moltes ocasions doncs, no han estat detectats a temps, no? O que majoritàriament hi ha famílies que no saben com acompanyar situacions que es tornen difícils, no? Referents a les relacions amb els instituts. Per tant, és com anar lluitant amb molts factors perquè realment doncs, puguem assolir, no? un objectiu important, no? A mi m'agradaria posar com a exemple, a nivell de fotografia hi ha un fet que es diu una foto bokeh, no? Que és una imatge, aquestes, sé que és difícil per la ràdio, no? Però no és una imatge d'aquestes que es veu molt clarament allò que volem identificar, i al voltant està borrós, però realment ens indica allò que estem fent, no? Una imatge molt clara al voltant, amb tot de llums de nit al voltant, doncs sabem perfectament que és de nit, podem saber que està de festa, doncs en aquestes llums del voltant és com nosaltres podríem dir que la imatge del mig serà el jove, però hem de tenir en compte la família, l'institut ha de ser receptiu, els serveis socials, no? I poder dinamitzar tota la xarxa que hi ha al voltant d'aquestes persones, perquè realment només així, sumant factors, doncs aconseguirem que aquestes persones se sentin part de la comunitat i puguin respondre per aquelles coses que després se'ls hi demanaran, no? Perquè després tots trobem que se'ns demanen coses que hem d'assolir a nivell cívic, a nivell d'estudiar, a nivell de treballar, hàbits, normes, moltes coses, no?, que aquests joves hauran de respondre.
Clar, suposo que és apostar per la coeducació, no?, i també doncs, no només per ajudar-los doncs, a aconseguir aquest currículum, sinó també donar-los confiança, que
Exacte.
Ha de ser molt important, no?, quan l'han perduda. Continuem amb les presentacions i després continuem fent el debat. També ens acompanya en Sergi Asensio, que és de la Fundació Juvenil Esquits. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Una entitat, podríem dir, petita, però que treballa també molt fort al barri de Can Rull i als Marinals, des de fa més de 25 anys per fer doncs, possible la igualtat d'oportunitats entre els infants i els joves. Com heu començat o com encareu aquest curs? Quins seran els reptes?
Pues amb molta il·lusió. Nosaltres comencem a tope ja amb els infants. Tot l'equip està treballant molt per tenir-ho tot a punt. I la veritat és que bueno, per nosaltres el repte sempre és el mateix, no? És la felicitat dels infants, i malauradament al nostre país, a la nostra ciutat, als nostres barris, la igualtat d'oportunitats no sempre està garantitzada. I és aquest el nostre repte, l'èxit educatiu dels nostres infants, i donar oportunitats, no? Oportunitats perquè perquè els infants tinguin un lloc més enllà de l'escola que els ajudi a complementar una mica el que deia el Ricard, no? És a dir, a l'entorn, no? quan hi ha situacions de vulnerabilitat, quan tenim famílies que estan passant dificultats, quan tenim fenòmens complexes que cal lluitar i pues, l'esquits una mica el que volem a través de recursos com el centre obert, que els infants joves venen després de l'escola, pues una mica el repte és aquest, no? Ajudar-los a que tinguin un acompanyament, un equip educatiu que acompanya aquests infants en tot el procés educatiu, que tinguin també pues, tota una opció de lleure que els acompanyi amb habilitats, amb valors, amb competències. I bueno, el repte aquest any quin és? Pues, anem des de la franja d'un any, vale? que tenim a l'espai familiar de petita infància, que volem acompanyar els pares i les mares en aquest procés d'acompanyament parental i capacitació fins als 25 anys que amb joves que participen en altres projectes més adreçats a joves. I una mica pues, volem garantir l'èxit educatiu, però no entès com superar una etapa formativa acadèmica, sinó pues, que es puguin adaptar al món, que puguin viure feliços.
Que això, clar, és molt important. A mi m'agradaria també que expliquessis com doncs, tots aquests recursos, no, ajuden a aquests joves, no? Si veieu realment que hi ha un canvi en ells, quan se'ls donen doncs, aquests espais, no? Fins i tot en el lleure, com deies.
La veritat que sí, és a dir, molts infants no, malauradament no, o joves no tenen l'acompanyament que necessiten i a través del nostre treball socioeducatiu, tenint educadors que els acompanyen pues, en el reforç escolar, però també en activitats on reflexionen, on aprenen, d'una altra manera més vivencial, d'una altra manera diferent. En definitiva, volem que sigui un espai que se sentin com a casa seva i puguin resoldre totes aquestes coses. I a més, no és només a l'espai on venen els infants, sinó també és tot aquell treball potser més invisible que fan professionals, que és la coordinació pues, amb els mestres, amb les famílies, amb serveis socials, per tal de resoldre molts aspectes que milloraran la vida d'aquest infant i jove. I estem convençuts, portem molts anys i veiem moltes millores, cada cop podem explicar més casos d'èxit de persones que no tenen un fracàs escolar, malgrat tenen condicions pues, que podrien fer-les, però amb les eines, amb els recursos, amb el suport necessari, jo crec que podem fer que pues, aquests infants i joves tinguin èxit a la vida adulta i que surtin endavant.
Suposo que vosaltres també teniu la capacitat de descobrir talents amagats, no?, dins de les aules, que moltes vegades doncs, passen desapercebuts pels professors.
Sí, és així, no? Quan tens a l'escola, que no vull criticar-la perquè fan una gran feina, però és veritat que bueno, l'escola necessita de la família, necessita de moltes eines, moltes vegades bueno, veiem que aquests infants sortint de les coses més, no?, del llibre, de les matèries, pues, tenen moltes capacitats i ho demostren dia a dia, no?
I això és molt important. Seguim amb les presentacions, perquè avui doncs, l'estudi està ple de gom a gom. Ens acompanya també la Júlia Colinyón, ella és la responsable dels projectes d'educació sexual d'Actua Vallès. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Que els objectius doncs, són fomentar doncs, la diversitat d'opcions sexuals, no? També doncs, els comportaments i actituds saludables en les relacions afectives i sexuals, i també doncs, ve acompanyada de l'Anna Calvo, que és professora de cicles de l'Institut Ribot i Serra. Bon dia,
hola,
benvinguda.
Bon dia.
Perquè totes juntes doncs, col·laboren en un projecte que és una, jo crec, de les assignatures pendents, no?, a les aules, aquesta educació sexual i afectiva. Júlia?
Sí, efectivament. Bueno, des d'Actua Vallès, això, intentem doncs, apostar per un model d'educació sexual i el que estem fent des de fa uns anys és poder explorar noves vies de poder formar i facilitar i acompanyar en processos d'educació sexual. Llavors aquí és una mica on ens hem trobat també amb el Ribot i Serra i amb altres agents, i la idea és pues, construir amb diferents agents del territori, no? O sigui, crear una mica de xarxa comunitària per poder facilitar un model d'educació sexual, també fugint una mica del que comentava el Sergi, que no sigui només el fet de transmetre un coneixement de forma unidireccional de profe cap alumne, sinó d'investigar noves vies i poder crear processos d'aprenentatge més globals, no? Que posin en el centre d'aprenentatge l'alumne.
Des de l'escola, des de l'Institut Ribot i Serra, com heu rebut doncs, aquesta proposta, no? Més vivencial, més experimental, i també quina acollida doncs, ha tingut?
Nosaltres estem encantats des de l'Institut perquè és un repte que sempre el professorat ens hem plantejat d'intentar fer arribar al nostre alumnat. Nosaltres ens centrem en la formació professional amb aquesta col·laboració amb Actua Vallès, però també treballem a l'ESO, el curs d'accés a grau superior, també tenim un PFI, però ara centrats en la formació professional, doncs el que volem és que l'aprenentatge que tingui l'alumnat sigui significatiu i el puguin extrapolar a diferents àmbits i de forma holística, no només centrar-nos en el que parlaven abans els companys, el que són les notes, treure les notes. Volem formar l'alumnat i que aquesta formació sigui vivencial, perquè així els hi perdurarà en el temps. A més, hi ha determinades competències que té la formació professional que no només es centren en l'àmbit acadèmic, sinó que també en el professional i també, sobretot, en el personal, perquè si un alumne no està preparat personalment, no pot desenvolupar la tasca que anirà a fer la formació d'integració social o, en aquest cas, o atenció a persones amb dependència, diferents cicles que fem.
Júlia, què és el que més els hi sorprèn als alumnes? I una mica com és la dinàmica, com funciona aquest projecte?
Bueno, és un projecte que va començar el curs passat amb els alumnes de primer d'integració social. Llavors la idea era, durant el curs de primer, formar-los en sexualitat perquè llavors poguessin desenvolupar alguna acció en temes de sexualitat. I la formació aquí és superàmplia i és molt... Bueno, és flexible, no? Al final són també els alumnes qui proposen temes i qui diuen que és el que ens interessaria més treballar. Crec que el que més va sorprendre i el que més van valorar és igual treballar des de temes de la sexualitat que encara no estan normalitzats, on encara existeixen molt tabús, i aquí entra pues, parlar de plaer, parlar de menstruació, tot de tabús sobre la sexualitat femenina, no? I crec que és un tema que els hi va encantar molt i ens hem quedat amb ganes de poder aprofundir i aprofundir, sobretot, no tant de que bé algú ho explica, sinó de compartir experiències i de facilitar com aquest coneixement bidireccional.
I quina és la resposta que teniu vosaltres els professors quan veieu doncs, que es parlen d'aquests temes, no?
A nosaltres, personalment, ens encanta que es pugui treure tot aquest tabú, que s'informi i es formi a l'alumnat, perquè, com ja he comentat, tenim diferents estudis i moltes vegades veus coses i escoltes coses que dius no pot ser que en ple segle XXI un alumne m'estigui dient d'aquest tema sexual que no en té ni idea o que li hagi passat doncs, tema anticonceptiu, qualsevol cosa. Llavors nosaltres, Actua Vallès, ens va donar l'oportunitat de fer aquesta col·laboració, de poder oferir al nostre alumnat aquesta formació sobre sexualitat i llavors després ells poder ser i elles poder ser uns agents de sexualitat i tenir aquesta informació per poder oferir a la resta d'alumnat del nostre cicle o de diferents instituts. I és aquí vam veure una oportunitat molt important dintre d'un mòdul que tenim que és projecte, que és, intentem sempre que sigui el més vivencial possible, però de vegades ens costa moltíssim i va ser l'ajuda, l'aire que ens va donar, poder col·laborar amb la taula comunitària que estan treballant al barri de Merinals i llavors va ser el moment de dir doncs, aquest projecte, com ja tenen aquesta formació prèvia amb Actua Vallès sobre sexualitat, doncs anem a treballar sobre el terreny, fem una anàlisi de la realitat del barri, busquem informació de les diferents entitats, dels diferents agents socials que treballen al barri i anem a posar un nostre com granet de sorra per tirar endavant una proposta que sigui un disseny que és més teòric però alhora també una aplicació i que vegin doncs, que és significatiu per ells, vegin les dificultats i vegin també els avantatges que té treballar amb persones que són molt.
Clar, en aquest sentit us volia preguntar a tots, en aquesta societat que cada vegada és més individualista, més materialista, no? Com podem fer doncs, precisament per inculcar tots aquests valors que ara doncs, han anat sortint, no? Per ser més solidaris, per ser més inclusius, amb més recursos, apostant per la bona voluntat dels mestres, amb més implicació per part de les entitats per arribar on no arriben les administracions. I comença, Ricard?
Sí. Un dels recursos jo crec que coincidirem i direm que sí.
Sí, no? Benvinguts sí. Siguin.
Exacte, no? I sempre, doncs... Però amb el que tenim també s'estan fent moltes coses, no? I per nosaltres, per exemple, una manera d'intentar canviar, no? No canviar la societat, sinó intentar afegir valors que pensem que pot tenir la societat és a nivell de la intervenció comunitària. És que es pugui fer les coses dins un territori. I això a través de la UEC és un objectiu que tenim que ja ens vam posar l'any passat i que volem anar exprimint al llarg dels anys, no? Que és aquelles coses que els joves poden aprendre, que és una miqueta el que deien abans, no? Un aprenentatge apreciatiu i que, a més, sigui realista i si pot tenir impacte sobre la societat que l'envolta, molt millor. D'aquesta manera, doncs, a través d'APS, d'aprenentatge servei, doncs pots anar generant coneixement i al mateix temps visualitzant una sèrie de valors que són importants per a la societat. Ja siguin petites coses, ja sigui anant a ajudar a llegir a l'escola del costat, o ja sigui, doncs, en aquest cas, l'any passat, la UEC de Sabadell va, dins el seu taller, la seva assignatura de tecnologia, van crear la carrossa per un barri d'aquí de la ciutat, no? Doncs, ostres, això genera primer un valor sobre les persones que el generen i al mateix temps sobre les persones que ho reben. D'aquesta manera, mica en mica, pensem que sí que podem anar posant aquest granet, no? aquest canvi. I si és a través de l'educació, encara millor.
Sergi.
Coincideixo que el treball comunitari és una eina que molt transformadora i crec que és superimportant que tots fem un entramat, no? Jo crec que una de les coses que ens ha portat aquests anys tan durs amb la crisi i que moltes entitats hem patit i sobretot hem vist els nostres usuaris i usuaris patir i ha sigut sumar esforços, sumar sinergies, treballar més transversalment i sobretot explicar què fem a la societat, no? I jo crec que a vegades les entitats socials que fem acció social, ens oblidem de què hem d'explicar a la societat la importància de les coses, no? I sensibilitzar. I jo crec que això també és molt important, explicar lo important que és que destinem recursos a tal àmbit per superar certes dificultats i jo crec que hem d'anar picant i però obrir les portes, ensenyar el que estem fent i que la gent conegui, perquè quan la gent coneix, pues s'acosta, es preocupa i jo crec que hi ha molta gent a molts llocs fent coses molt importants.
Júlia.
Jo estic super d'acord amb el que diuen de crear teixit associatiu, de poder vincular diferents entitats, diferents associacions perquè hi hagi un impacte real. I també penso que en el món de l'educació sexual, de la coeducació, és important poder també transversalitzar aquesta mirada a dins dels instituts i a dins de les administracions i a diferents llocs, no? O sigui, fer un esforç per poder, encara que costi, però poder acompanyar a tots nivells aquesta mirada per poder-la fer baixar, posar a les aules i a diferents àmbits.
Suposo que educar també doncs, és tenir paciència, no, Anna?
Una mica, no direm que no. Molta paciència. Hem de tenir paciència perquè el més important quan treballes amb un alumne o una alumna és pensar que aquella persona necessita un temps. Li has de donar un temps d'aprenentatge. Potser una persona ho agafa molt ràpid i t'ho fa molt ràpid i una altra persona hi ha de dedicar més temps. Però això no significa que sigui menys vàlid o que no ho faci bé o que no trobarà la feina que nosaltres a la formació professional. Doncs és com el nostre objectiu, no? Que la persona pugui trobar el seu camí professional o de vegades també moltes vegades troben el seu camí seguint formar-se a la universitat, però la paciència és fonamental i estic d'acord amb els meus companys i companya que tot i que els recursos doncs podria ser nosaltres ho patim també a l'institut i el nostre institut està una miqueta així descuidat com per fora, però per dintre està molt cuidat. I intentem això, que l'alumnat pugui tenir totes les bases per poder enfrontar-se al seu dia a dia i això es fa amb paciència, no queda una altra, i amb formació, molta formació i ganes del professorat.
Paciència, formació, dedicació que teniu tots vosaltres. Els alumnes també, o noteu que a vegades doncs, la frustració també doncs, guanya molt de pes? Ricard?
Com deia abans, els alumnes, moltes vegades, el fet d'aquesta desesperació, no?, del temps, aquesta manera de veure com que les coses estan mig perdudes, doncs costa més que tinguin paciència. Al mateix temps, també han de tenir paciència amb nosaltres, perquè tenim unes idees, no?, a vegades, o uns temps que, com deia, doncs, no s'ajusten al que realment doncs, ells volen o ells poden. Per tant, s'ha de tenir paciència conjunta i comuna, no?, i anar trobant l'eix que ens porti, que els pugui anar tirant endavant. Moltes vegades les seves situacions són molt complexes i, per tant, tot i que no ho sàpiguen, tenen molta paciència ells mateixos per estar en situacions com les que estan.
Bueno, seria, no? Jo crec que sí, que tendim a la immediatesa, és cert que hem de treballar molt per l'esforç, i estic amb el Ricard, és a dir, molts dels nostres infants i joves porten motxilles molt, que pesen molt i que, bueno, que els hem d'acompanyar i que és un procés de mutu, no?, de que, però sobretot jo crec que el treball per, no?, per l'esforç, per assolir objectius, però també posar-nos a la seva alçada és molt important.
De fet, segons algunes dades, el percentatge d'alumnes en risc de fracàs escolar avui dia és 6 vegades més alt entre els nois i noies, un nivell socioeconòmic baix. Llavors, és per això tan important, no?, doncs, donar-hi aquests recursos, donar eines, aquest acompanyament, i suposo que també implicant la mesura que sigui possible a les famílies, no?, per aconseguir aquest èxit.
És un dels reptes, no?, el treball amb les famílies. És una de les coses que estem invertint més, de les que hem d'aprendre més, també, que ens hem de formar més i hem de dedicar més temps. I no sempre és fàcil, perquè no sempre els recursos que et dona l'administració et donen temps per fer aquesta acció, però nosaltres estem convençuts que és clau. I aprofito, no?, per explicar l'Espai Familiar de Petita Infància, que és un projecte amb famílies. Aquí veiem una transformació brutal, no?, i de fet incidim ja en la petita infància, doncs hi ha una transformació, no?, sobretot de dir, escolta, amb els pares i mares, sou vàlids, teniu capacitats i ho podeu fer molt bé, no?, però és aquest acompanyament de capacitació que és molt transformador, i crec que ho veiem molt quan després els nens són més grans, que continuen a vegades al centre, veiem una evolució molt important.
Julià, en aquest sentit, els pares i mares s'involucren en l'educació sexual i afectiva, o és un tema encara molt tabú que costa, no?
Jo crec que és un dels grans reptes aquest, el treball en famílies i el que des de les famílies es pugui parlar d'educació sexual i afectiva. De fet, jo penso que moltes vegades els pares i mares es pensen que no eduquen sexualment perquè no en parlen, però no parlar-ne ja és donar un missatge molt clar, no? Per tant, crec que és un dels àmbits on cal abocar-hi esforços, sí.
Uh-huh. I en aquest sentit, quan vosaltres comuniqueu, no?, doncs els pares i mares que hi ha aquest projecte en col·laboració amb Actua Vallès, quina ha estat la resposta?
Bueno, nosaltres, com és grau superior, tots i totes som majors d'edat. És a dir, que la comunicació nosaltres a grau superior amb les famílies no existeix en aquest sentit. Però, bueno, l'alumnat, en general, de vegades els hi fa por de començar aquesta formació perquè no saben si tal o si els hi farà vergonya, però després, ho pot dir Júlia, després s'engresquen i aporten coses molt interessants. Sí. A més, molts i moltes tenen molta informació que de vegades sorprèn de dir, doncs mira, estan molt més de vegades formats que el que pensem nosaltres, i és molt interessant, és aquesta associació i aquesta...
Sí, bueno, jo penso que al final una de les coses és reconèixer que tothom té una vivència sobre sexualitat i que això influeix molt a l'hora d'aprendre sobre sexualitat. Llavors, poder desprendre's d'això o poder parlar-ne tenint en compte el que porto darrere, o sigui, ja és important.
És una manera de descarregar, no?, aquesta motxilla. Teníem també, doncs, una altra convidada que no ha pogut, doncs, assistir, doncs, avui a l'estudi de Ràdio Sabadell, però que també forma part d'Avalua, d'aquesta plataforma tan interessant d'entitats de la nostra ciutat. Ella és la Francesca Fernández, que és la directora de l'Escola Xalès, que és un centre d'educació especial de secundària que, recordem, funciona des de l'any 1992 i que té com a objectiu, doncs, la formació dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i d'integració social i laboral. Francesca, bon dia i benvinguda.
Bon dia. Us vaig seguint, eh?
Ja ens ho han dit, eh?
Us vaig seguint.
La nostra tècnica, la Bea, ens ha dit, us està escoltant, eh?
Sí, sí.
Doncs suposo que llavors has vist més o menys els temes que hem anat posant sobre la taula. Ens agradaria que ens expliquessis com lluiteu vosaltres perquè els vostres alumnes, doncs, tinguin les mateixes oportunitats que altres nens i nenes, tenint en compte, doncs, els trastorns, no?, a vegades que tenen i les dificultats.
Sí. Mira, jo primer de tot disculpar-me, però avui és el primer dia que arriben els alumnes i per mi això era prioritari, per això no he vingut. Però bueno, en principi estic molt d'acord amb tot el que han anat dient els companys, el Sergi, ens coneixem, amb els quits, amb les feines que fem, perquè sempre, tot i que anem treballant així molt individualment, les persones que tenen amb risc d'exclusió social, treballem les entitats com molt individualment. Però després sempre ens trobem i sempre trobem punts en comú. I els mateixos nanos que surten de l'escola després se'n van a esquitx o fan, o els de mai venen cap aquí. O sigui que ens anem coneixent tots, on hem actua. Això per nosaltres és molt interessant. Jo estic d'acord amb tot el que han dit ells. Evidentment, els nostres alumnes, el perfil estaria més amb nanos amb que tenen dificultats d'aprenentatge. Sovint això vol dir que tu treballes molt amb ells, però el seu criteri sempre està molt compromès. És a dir, et necessites molt més de la família, perquè no és aquell nano que serà capaç de veure que si s'esforça, que si fa, que aconseguirà. És un nano vulnerable en aquest sentit. Llavors, bueno, treballar el dia a dia és formar els nanos. M'ha agradat molt el que ha dit, em sembla que ha sigut el Ricard, de l'educació. És imprescindible. L'educació és el que treballem. I després, tibar de les capacitats, no de les discapacitats. I això és el nostre dia a dia, aconseguir que aquests nanos, doncs, amb tota l'ESO, que és aquest canvi evolutiu que fan des dels 12 anyets, es facin nois i noies, doncs, responsables, educats, compromesos, solidaris, bueno, tots aquests aspectes que avui dia s'han de treballar molt més, que tenim una societat molt maca, però aquests aspectes els hem de treballar molt més, i a partir d'aquí, doncs, formar-los i insertar-los a l'empresa ordinària o en el món laboral i en el món social. Aquesta és la nostra lluita.
Una lluita, tot un repte, eh? Digue'ns, a veure, en quins projectes, doncs, ara mateix esteu treballant o comenceu, i quants nens i quants joves participaran?
Mira, nosaltres tenim l'ESO, llavors són els alumnes que venen amb 12 anyets, fins als que tenen els 16, 17 anys. A partir d'aquí sempre marques tot l'itinerari. No és un nano que tu puguis dir, bueno, quan acabis d'aquí aniràs aquí, aniràs allà. La seva sortida universitària serà un PFI, de la majoria de nanos. Algun nano potser podrà fer-te un mòdul de grau mig, aprovarà l'ESO, podrà fer un mòdul, però la gran majoria, davant de les dificultats d'aprenentatge i l'exigència tan important que hi ha amb els estudis, doncs segurament faran un programa de formació bàsica, inicial, el PFI. Clar, per nosaltres el PFI, que per la resta d'alumnes pot ser el nivell més baixet i que l'objectiu sempre és la continuïtat d'estudis, doncs és la nostra càtedra. Nosaltres hem de formar el nano professionalment molt, molt ben format, amb molt bones pràctiques d'empresa i amb la garantia gairebé d'un lloc de treball o d'una continuïtat d'estudis també per la mateixa línia. Llavors, clar, nosaltres donem molta importància, a nosaltres i als altres centres com nosaltres, que fan l'educació especial, i que tenim molt clar que aquesta és l'única formació professional que els nostres alumnes poden donar un bon rendiment, perquè és eminentment pràctica, és significativa i és molt més complicat per ells, doncs, bueno, moltes hores d'institut, d'aprenentatges instrumentals. Llavors, nosaltres aquest any tenim pel PFI, ja fa 7 anys que fem arts gràfiques, ja fa molts anys que fem disseny i estampació sobre producte propi, això és molt conegut, avalua, fem samarretes, fem roba de la llar, fem ceràmica de tot, els alumnes aprenen aquesta formació, i aquest curs iniciem un PFI de fleca i pastisseria. Aquí estem molt il·lusionats, perquè veiem que pensem, i hem estudiat una miqueta que la sortida laboral és molt viable, les habilitats dels nostres alumnes en tot el que és aquest aprenentatge de cuina és molt bona, i bueno, ens hem decantat per aquí, ja ho veurem, amb molta il·lusió,
Segurament doncs, que serà un èxit. Fa molt bona pinta, la veritat. No sé, després dels anys d'experiència, sou optimistes en això, doncs, en apostar per tots aquests recursos i doncs, per aquests cicles que, per exemple, doncs, ara comentaves que impulseu?
Bueno, o sigui, els anys d'experiència també, com comentaven els companys, també és veritat que nosaltres ens hem hagut d'anar adaptant. La població ens ha canviat molt, les normatives, les lleis, tot. Actualment s'aposta molt per l'educació inclusiva. Això vol dir que molts dels nostres alumnes haurien d'anar a l'escola ordinària i l'escola ordinària ha de portar els recursos perquè aquests alumnes puguin ser-hi i els nostres alumnes podrien ser-hi per la seva autonomia. Actualment sí que hi ha un risc molt greu perquè són nanos abocats al fracàs escolar i l'abandonament escolar. Llavors, apostes per l'alternativa més professionalitzadora, la inserció, que és on està la situació més compromesa amb ells, amb la formació professional. Per tant, és anar sempre tota la vida adaptant a les necessitats socials dels alumnes, familiars, econòmiques, polítiques, de lleis, de normatives, bueno, tot aquest avançament. Això ho hem fet sempre.
Mm-hmm. Clar, ara comencem el curs, no? Començaran doncs, aquests cicles formatius que explicaves. Quan ja el curs vagi doncs, allò evolucionant, com és el canvi que es percep en aquests joves?
Els nanos, quan comencen a 12 anyets, són nens petits. Vale? Però ja venen, els que venen a la nostra escola, ja venen amb algun tipus de problemàtica. Ells ja quan han començat a entrar la pubertat, aquells 12 anyets, 11 anyets, ja han començat a tenir conflictes amb alguns companys. Són nanos molt sovint que bueno, acostumen a ser els que més es posen amb ells, els més vulnerables. Alguns aquesta vulnerabilitat l'orienten cap a l'agressivitat, altres cap al tancament amb ells mateixos. Són nanos que els hi costa. L'adolescència és complicada, eh? Llavors venen amb 12 anyets i comencen a recuperar-se, no? D'aquella sensació de frustració, aquesta intolerància a la frustració, aquell aïllament. Llavors comencen d'alguna manera a agafar doncs, seguretat amb ells mateixos. Són grups petits, són alumnes que comparteixen les mateixes necessitats, són més infantils, són més immadurs. Llavors és un alumne que es va fent. A 12 anyets és així, és molt infantil i van molt a l'expectativa, molt enjuguiscats. A 13, l'any següent, ja comença l'època més dura. 13-14 és la més dura, és l'adolescència. És aquell canvi on, bueno, fins i tot les famílies, el primer que et diuen, el tancaré, el vull tancar, no l'aguanto. És una edat molt complicada, l'adolescència. I més avui dia, amb els nanos, amb tant accés a tota la informació aquesta, de manera tan descontrolada que hi ha. I després, cap als 16 anyets, ja comencen a fer un altre canvi, ja més maduratiu. Que amb 17, ja en sèrio. 27 encara estarien indecisos, no sabrien, continua la immaduresa, els nostres alumnes acaben l'ESO amb 17 anys, llavors amb 17 sí, ja els pots posar en un PFI, en un programa de formació, perquè ja comencen a tenir consciència de que ells són adults, ja han de treballar, bueno, després tindran les dificultats, encara els hi queda, però acaben fent unes pràctiques d'empresa extraordinàries, molt exitoses, molt compromeses, molt responsables. Aquesta és l'evolució dels nostres alumnes. Pensem que això l'escola li proporciona, però proporciona els mateixos companys, estar amb iguals.
Clar, aquesta, ara us volia fer una pregunta per tots i totes, amb un tema que apuntava no? també la Francesca. Tota aquesta frustració o agressivitat amb l'experiència que teniu, tots vosaltres, amb aquestes entitats, quines són les eines que us ajuden doncs, a intentar doncs, gestionar tots aquests sentiments? Com se'ls pot empoderar o ajudar. Fins i tot ara penso per pares i mares que ens puguin escoltar i que els hi pugueu oferir un missatge positiu en aquest sentit.
Jo, si vols, et contesto jo la primera, no sé
vinga,
com va això.
Vale. Vinga, sí.
Mira, nosaltres pensem que el més important és que totes les entitats, tots els serveis que treballen amb aquests nanos anem coordinats. Si aquests nanos fan un seguiment a Taulí, al CESMIC, al Centre d'Atenció a la Infància i Adolescència, a serveis socials, amb les entitats del barri, amb els esplais, hem d'anar tots coordinats. I hem d'anar creant les respostes. Molts dels nostres alumnes, és molt important que sortint de l'escola tinguin activitats a fer. I per mi això és bàsic. És bàsic. I després hi ha molt important la formació de pares. Això a vegades CESMIC també ho fa formació de pares. Això que apuntava ara mateix doncs, el Sergi, que fan esquits, és molt interessant. Per tant, la formació a pares, donar eines a les famílies, però sobretot la coordinació de tots els serveis. No podem anar fent cadascú la nostra perquè no ens en sortim.
El treball en equip, col·laboratiu.
El treball en equip, sí.
Ricard.
A nivell de professionals, mal parlaria jo, és molt més treballar el vincle amb les persones, no? Amb els joves participants, en aquest cas, no? En el nostre cas, en el cas de la UEC. És mostrar que aquelles persones que estan amb tu, no? Que, encara que siguin professionals, encara que estiguin fent una tasca, realment tenen una dedicació perquè puguis ensortir-te'n. I aquest vincle dona després poder amb dos, tant els joves com els professionals, per poder dir les coses, per poder avançar i per poder posar els objectius tal com els pensin, no? Per tant, moltes vegades, si hi ha elements d'agressivitat, aquest vincle la redueix, i la redueix en una mesura molt important, no? I això ho tenim més que demostrat durant molt temps, no? El tema de bàsicament de l'agressivitat. Per temes de la frustració, el que adoptes també és una situació, una mica de confident, no? De possibilitat de deixar clar que tens unes inquietuds, que tens unes situacions, no? Per part dels joves, i que poden comentar-les, perquè tal com hem dit, no? En diverses ocasions, i amb els joves amb els que participen de la UEC, la relació amb les famílies està complexa, no? Han arribat a moments que no és fàcil la relació entre les famílies, i per tant també ens podem trobar amb famílies que no saben com treballar aquesta relació, que no poden o que no volen, no? I per tant, doncs, també hem de trobar, no? Aquesta, i comparteixo el que han dit fins ara, aquest treball amb les famílies, no? Nosaltres ho fem a través d'un projecte que tenim també de servei d'atenció especialitzat en famílies, i realment, doncs, és per donar això, per donar pistes, per donar estils educatius, per donar una visió, per obrir la visió també de com està, en aquest cas, amb el teu fill, filla.
Anna.
Jo estic totalment d'acord amb el que diuen la Francesca i el Ricard, i és que nosaltres a cicles formatius, que en teoria venen persones que seran professionals en l'àmbit que els hi toqui, ens trobem dia a dia que, com comentava el Sergi, porten una càrrega impressionant, una motxilla amb tot de frustracions, de que els hi han dit, a mi personalment m'han dit moltes vegades que a mi m'han dit que és que no serveixo, que no puc seguir estudiant, i nosaltres el que fem és unes tutories de grup individualitzades, tant a graus mitjans, que són menors la majoria, com a graus superiors també, que us podríeu no us podeu imaginar tots els de casos que tenim de gent que no acaba de tirar endavant per tota aquesta frustració que porta arrossegada de l'escolarització, de coses personals, de casa, de famílies. Llavors nosaltres l'acompanyament que fem com a tutors i tutores de forma individualitzada, sempre creem el que comentava el Ricard, aquest vincle sa que et genera confiança amb l'alumne, i que a més sense adonar-te, només amb un bona tarda, en el nostre cas que estem a la tarda, doncs ja els ajuda de sentir-se com a persones. A més, nosaltres durant els anys ens hem fixat que cada vegada l'alumne que rebem a cicles, doncs té càrregues més grans, i llavors una iniciativa del professorat i de l'equip directiu es va crear la Comissió d'Atenció a la Diversitat, que tracta casos particulars d'alumnat de cicles formatius de perruqueria, estètica que tenim, d'atenció a persones de dependència, integració social, educació infantil i animació sociocultural, que són els cicles que tenim, doncs de casos personals que, pel que siguin, no poden afrontar aquesta formació, i de vegades no és que no tinguin la capacitat, com comentaven, sinó que hi ha alguna cosa que està mermant la seva capacitat de desenvolupar-se com a persona i lògicament com a professionals.
M'agrada molt aquest missatge, també d'educar des de la confiança, no des de la por, sinó doncs, intentant doncs, establir tots aquests vincles. Júlia.
Bueno, una mica el que han dit ells dos. Jo penso, bueno, nosaltres el que ens funciona molt és poder aconseguir generar un espai còmode, confortable, com perquè vagin sortint inquietuds, necessitats, experiències. Moltes vegades quan es parla de sexualitat i de relacions afectives, doncs apareixen situacions en què hi ha hagut alguna vivència doncs desigual, o que hi ha hagut alguna violència sexual, o que hi ha hagut algun tipus d'abús o el que sigui. Llavors és important generar aquest espai de confiança i que es noti que s'està parlant des de sense valorar, sense jutjar, i que se sentin com escoltades i que, bueno, que et creus el que t'estan dient.
Sergi?
comparteixo quasi tot el que han dit tots els companys i companyes, i l'únic que afegiria, quan tenim una part, no, un nano que està frustrat, que, bueno, el mateix que s'ha dit, escoltar-lo, i a vegades també ajudar a treure etiquetes, no? Perquè vivim una societat que etiqueta molt, que possiblement de l'escola hi ha unes etiquetes, dels companys, de l'institut, i això és difícil, i a vegades hem de, no, una mirada externa, pues ajudar aquest nano a sortir-se, i bueno, una miqueta, i fins i tot a vegades, no, hi ha altres coses, depressió, moltes coses que potser també hem de buscar suport psicològic, no? I això també hem d'acceptar-ho, no? L'ajuda psicològica i el treball familiar també és molt important.
Doncs escoltar, treure etiquetes, generar confiança, fomentar la coeducació, implicar les famílies, dotar de recursos, o sigui, tindríem molts dels ingredients, no?, que no són màgics, sinó que són molt factibles, paciència també, com dèiem, per ajudar, doncs, a tots aquests joves, aquests adolescents. Ens han quedat molts temes, eh? O sigui, haureu de venir un altre dia també, doncs, a aquesta taula d'avàlua, que, no sé, us ha agradat l'experiència?
S'ha encantat.
Sí.
És una mica l'objectiu, normalment, quan us reuniu a la plataforma, tracteu aquests temes?
Compartim molt. A la plataforma ens reunim cada 2 mesos i compartim moltes de les feines que fem i moltes visions que podem tenir sobre temes en comú, no? Jo crec que és també un element terapèutic per tots els que anem a la plataforma, no? A les reunions.
Doncs aquest és l'objectiu d'Un altre món és possible, aquesta secció que farem tots els dimecres amb representants de les entitats. Francesca, Sergi, Ricard, Anna, Júlia, moltíssimes gràcies per estrenar-vos, per acompanyar-nos, doncs, en aquest primer dia d'arrencada de curs escolar i per explicar-nos aquestes iniciatives tan interessants que feu a la nostra ciutat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Desitgem un bon curs.
Igualment, una abraçada.
I convidem a venir a les entitats i a les escoles.
Això mateix. Doncs una abraçada i continuarem, doncs, aquest viatge.